Benvinguda, rutina. Benvinguda, represa a la normalitat, als hàbits quotidians, a l'ordre, al seny. I entre aquestes activitats que recuperem, hi ha aquesta estoneta quinzenal que tindrem al Penedès en xarxa, dedicada a l'anàlisi i a la reflexió, als pensadors, a la filosofia. És el Feinejant en Filosofia, amb Pere Martí. Pere, bon dia, ben tornat.
Igualment a tothom.
Ets de rutina?
Tots som de rutines.
En el fons, oi?
És que la rutina és positiva, perquè sense la rutina hauríem d'estar pensant constantment què hem de fer i llavors perdríem molt de temps. Els hàbits i la rutina són essencials. El que passa que, clar, si només ens quedem amb això, llavors sí, malament.
De tota manera, no parlarem de la rutina avui per estrenar aquesta nova temporada del Feinejant en Filosofia, que torna a la sintonia del Penedès en xarxa els dilluns, setmana sí, setmana no, a les 11 i uns minuts. De què parlaràs?
Doncs mira, per començar aquest nou curs radiofònic, que és paral·lel al curs acadèmic, avui no em preguntaré ni pel sentit de les vacances ni pel sentit de la filosofia, que és una cosa que els filòsofs fem quasi bé de forma malaltissa. Potser sí que ho faré, programa per això.
Avui no cal.
Avui no. Sinó pel sentit de la nostra època.
Vas fort, vas valent, eh?
Sí, diràs, uau, home, molt modest per començar, no?
Sí, sí, tant.
Però, mira, el que passa és, com en altres ocasions, tot prové d'una circumstància banal i imprevista, un fet que em porta inesperadament a acabar triant per força posar-me en aquest trencacoll. Resulta que fa uns dies em van convidar a visitar un d'aquests macrocentres esportius que tenen de tot, pistes de tennis, cobertes, piscines, squash, bueno, una barbaritat. Jo això no ho freqüento gaire i, bueno, vam fer una visita per curiositat i en un d'aquests desplaçaments, doncs, vaig topar amb una sala immensa, però molt gran, que estava absolutament plena de bicicletes. Hi havia, què sé, 150, un fotiment, no sé, mai havia vist tantes bicicletes juntes. Però, a més, es donava el cas de que estaven totalment soles, no hi havia ningú, i estaven allà, quietes, immòbils, en la penombra. Vaig pensar, quan això s'ompli, vaya guirigall, no? Però en aquell moment, aquell munt de bicicletes clavades a terra, immòbils i desertes, em va produir una certa inquietud. Com si fossin símbols d'una estranya inutilitat. I ella em va deixar una mica capficat. Ja veus quines coses que ens passen a la gent que ens dediquem a això. Tanmateix vam continuar la visita i al cap d'una estona aquella imatge així més o menys pertorbadora es va anar difuminant. Però no va passar gaire temps, molt poc, que em va venir al cap, per alguna raó, una de les darreres obres d'en Sergi Pàmies, que segurament recordaràs, es titulava justament La bicicleta estàtica. I que encara que no l'hagi llegit, es pot saber per les ressenyes d'aquesta obra, que el títol té a veure molt, pretén evocar l'esperit de la nostra època. Però les casualitats no acaben aquí, casualitats de la vida. Al cap de pocs dies, Vicenç Villatoro publica un article al Nacional amb el mateix títol, La bicicleta estàtica. I llavors sí que la cosa ja... Perquè en aquest article desenvolupava de manera bastant precisa tot allò que a mi se m'havia abocat de manera així, doncs, difós i tal, al veure aquella sala plena de bicicletes. I llavors pensava, bueno, això definitivament ens hi hem de posar. Et comento alguns dels passatges d'aquest article d'en Vicenç Villatoro per anar entrant en matèria. Deia, vivim en una època en què tendim a substituir l'objectiu pel procediment, el fons per la forma, la vida real pel simulacre. No és pedalar per moure's, és pedalar per pedalar sense anar enlloc. En la contemporaneïtat, els objectius vitals han desaparegut i la cosa valuosa és el trajecte. I substituïm les emocions i les experiències de la cursa vital pels seus simulacres, obtenir l'experiència sense la preocupació.
L'experiència sense la preocupació.
Sense la preocupació. No és això la descripció precisa d'alguna de les actituds del nostre temps. El que passa en bona part de la conjuntura política i no tan sols el nostre país, pedalant frenèticament cap enlloc. Una petita mostra. Per aquesta petita antologia ja hauràs pogut copsar que alguns d'aquests temes que Villatoro aborda els havíem abordat en anteriors programes. Per exemple, fa un temps hem parlat de l'acceleració com a imperatiu de la nostra època. Vam fer un programa extens sobre aquesta qüestió, com la pròpia velocitat que portem ens impedeix en moltes ocasions preguntar-nos cap on anem i que premem encara més l'accelerador, potser per evitar aquest moment, que si descansem un moment llavors podem reflexionar, i si reflexionem ens podem preguntar, però cap on anem, així com a bojos? I llavors, si no tenim resposta, malament a res. Això en vam parlar, no?, si recordes. Després, ja que ha sortit el descans, també en un altre programa vam parlar d'una de les paradoxes de les vacances, aquest període que majoritàriament acabem de passar, on suposadament busquem el descans que no ens podem permetre durant l'època laboral. Però que resulta que en canvi, ens ho muntem de tal manera que durant les vacances no podem parar ni un minut, perquè si perdem un minut deixem d'aprofitar-lo per viure totes les experiències que les vacances ens poden proporcionar. Fins al punt que, bueno, coneixo força gent que en acabar les vacances han d'anar al balneari a recuperar-se de les vacances.
Fer vacances de les vacances.
I ha sortit ja un dels temes claus que hem comentat també en aquesta petita introducció de l'article, que és el de les experiències. També n'hem parlat alguna vegada en aquest programa. Un nou imperatiu de la nostra època. Viure al màxim. Viure la més gran quantitat d'experiències possible, del tipus que sigui. És igual, però que després puguem dir tu, això era impactant, eh? Et quedes de pasta de moniato, inoblidable, irrepetible. Sobre aquesta qüestió de les experiències, i com a corol·lari del seu comentari a l'aparició de la bicicleta estàtica, perquè m'haurà sortit biblioteca. En Villatoro fa una exposició força brillant. Ens diu, se suposa que un dia, deu fer molt temps, algú es devia inventar la bicicleta. Una màquina relativament senzilla que permetia anar d'un lloc a l'altre amb relativament poc temps i poc esforç. Això sí, calia pedalar. Si no, la bicicleta no funciona. Era una mena de peatge, com si diguéssim. Però va passar el temps i algú, més recentment, s'inventa la bicicleta estàtica. Una bicicleta que no es mou, que no et porta enlloc, però en la qual també s'ha de pedalar. Més ben dit, només serveix per pedalar. El que abans era el peatge, és a dir, el procediment, la manera, ara ha esdevingut l'objectiu. I el que abans era l'objectiu, ara simplement ha desaparegut. I afegeix, una de les derivades d'aquesta substitució dels objectius pels procediments, del fons per la forma, de la vida pel simulacre, és el que podríem anomenar el culte a les experiències, sempre presentades com a positives. Segur. N'estem segurs? Abans no es pedalava per tenir una experiència, es pedalava per desplaçar-se. El que es buscava eren uns objectius, objectius vitals, els que fos. D'aquesta necessitat en sortia una experiència que no sempre era plaent, moltes vegades dolorosa. L'experiència no es buscava, l'experiència es tenia. Ara, en la contemporaneïtat, aquests objectius vitals han desaparegut. I el que és valuós és el trajecte, el procediment, la manera. És irrellevant si es compleixen aquests objectius, perquè no hi són. A més, la ciutadania demanem a la societat, és a dir, als poders públics, una vida protegida. És a dir, que no tinguem masses sobresalts ni trencacolls. Sense experiències que puguin ser traumàtiques, tots tancats dins com una espècie d'hivernacle, que és l'estat del benestar. Llavors substituïm les emocions i les experiències de la cursa vital pels seus simulacres, com que aquests els tenim aparcats i allà que no ens afectin, doncs hem de buscar una espècie d'alternativa, però més tranquil·la, que no ens generi gaire sobresalts. Obtenir l'experiència sense la preocupació. L'experiència de la descoberta, de passar por, sense prendre mal, sense el peatge del compromís. En comptes de viure i travessar, quin remei, per viure les experiències que et vas trobant pel camí, construir-nos les nostres experiències i convertir la vida en una espècie de col·lecció d'experiències, però totes elles programades. És a dir, passar-nos tot el dia a la bicicleta estàtica. Realment era un article suggeridor. Hem fet una espècie de resum. Però de tot plegat, jo em voldria destacar, que dona per molt, però em voldria destacar un dels conceptes que hi apareixen, perquè tot i que doncs, més o menys algun cop n'hem parlat també aquí, no amb molta profunditat, sinó d'una manera una mica de passada, i que tampoc apareix molt en la reflexió i en la crítica contemporània, ni tan sols en la més, diguem-ne, aguda o més contundent. És el concepte de simulacre. Quan estem en la bicicleta estàtica, no anem en bicicleta. Estem fent un simulacre d'anar en bicicleta. De fet, la bicicleta estàtica no té cap sentit anomenar-la bicicleta perquè en realitat només té una roda i, per tant, l'hauríem d'anomenar monocicle, el monocicle estàtic. És absurd dir-li bicicleta.
És una altra cosa.
És una altra cosa. Encara si tingués dues rodes desclavades, mira, però és que només té una roda. Però per què l'anomenem bicicleta en lloc del que tocaria? Home, perquè quan estem en aquesta bicicleta, nosaltres volem anar en bicicleta. Estem anant en bicicleta, de manera metafòrica, com un simulacre, però si en diguéssim monocicle es perdria la màgia, la trampa es veuria i el simulacre ja no tindria l'eficàcia que té. Per això, fins i tot en els casos de les bicicletes de més luxe, incorporen pantalles per poder veure imatges i així sentir-se més fàcilment un Eddy Merckx o un Indurain de la carretera, no? Bé, aquest és el punt de partida, no? La bicicleta és aquest conjunt de casualitats. Això em va portar a pensar sobre aquest concepte de simulacre quan vaig començar a tenir-ne consciència que era un concepte central per la nostra època. I això em va portar a una obra una mica antiga de Neil Postman, Divertim-nos fins a morir, però per mi una obra capdalt, de l'any 85. En ella, aquest sociòleg nord-americà defineix la nostra època com l'era de l'espectacle i la nostra societat com la societat de l'entreteniment. Perquè, diu, l'entreteniment com a imperatiu social s'estén des del seu nínxol originari, que és el lleure, a tots els àmbits socials. Recobreix totes les manifestacions culturals, polítiques, comunicatives. Es converteix en l'element dominador de tota relació social contemporània. I això no és innocu. En la seva obra, per posar un exemple representatiu, ens fa notar molt agudament que a l'Occident s'ha produït un desplaçament de la centralitat cultural. A començaments del segle XX era París, centre cultural del món. A Nova York li pren aquesta posició capdavantera a la segona meitat del segle XX. Els motius polítics i econòmics doncs, els deixem per un altre dia. Però diu ara, en aquests moments, i per ell aquests moments, recordem, és el 1985, aquestes ciutats ja no són prou representatives de la nostra època. La ciutat, que segons ell s'havia convertit en el nou centre simbòlic de la cultura contemporània, la que millor expressa l'essència de la nostra modernitat, és Las Vegas.
El cartó pedra.
El cartó pedra, exacte. Una ciutat que existeix únicament per oferir espectacle i entreteniment.
I a més, 24/7, tots els dies de la setmana, 24
permanentment,
hores.
No té altra funció. És una ciutat artificial. L'any 40 tenia 8.000 habitants, és a dir, era un poblet de mala mort. Avui té 1.950.000 i tants turistes com habitants. si no neix com les majoria de ciutats per l'impuls dels seus ciutadans, sinó que neix directament com un gran escenari, únicament com un gran escenari, com dius tu, de cartró pedra. Les seves avingudes emblemàtiques, ja sabem que tot és còpia, decorat, imitació, en definitiva, simulacre. Las Vegas, el gran simulacre, símbol de la nostra època. Una observació, crec, força aguda del senyor Postman. A més, en aquesta obra, ell també acusa el mitjà televisiu de ser el culpable d'aquesta degradació de la vida social. No només perquè en la televisió hi apareixen molts programes d'entreteniment, sinó per la pròpia naturalesa, per la naturalesa comunicativa del mitjà televisiu. En això segueix literalment la tesi de McLuhan, el mitjà és el missatge. El propi mitjà té unes conseqüències inevitables pel missatge. Avui no ens hi podem posar, potser algun dia hi aprofundirem. Però diu, si fins i tot, en lloc de fer programes d'entreteniment, es dediquessin a fer programes molt seriosos, constantment, tampoc això serviria, perquè el propi mitjà redueix aquests continguts a alguna cosa que els acaba fent, els acaba degradant, inevitable. Bé, aquí, en aquest moment, voldria afegir un altre element, que és, sí, la televisió hi té un paper important, però és l'únic que causa aquesta degradació de les relacions socials, és l'únic culpable d'aquest gir de la nostra societat cap a la tirania de l'entreteniment i l'imperi del simulacre. Parcs temàtics en què tot és artificial i voluntat de ser artificial. Pescadors que van a pescar però tiren els peixos un altre cop al riu. Viatgers que fan un safari però no tiren tiros sinó que tiren fotos. Nens que van a la tronada però que no van a escoltar els trons sinó justament a no escoltar-los.
Amb auriculars.
Amb auriculars d'aquests molt escandalosos. Llet sense llet, xocolata sense xocolata, cafè sense cafè, simulacre, desvirtuació, ironia i paròdia per tot arreu. No, segurament no és només culpa de la tele, tot i que el seu paper és potser de col·laborador necessari. I és que justament en època contemporània de Neil Postman, Lyotard, Batimo inauguraven oficialment la postmodernitat. I la postmodernitat és aquesta teoria que ens diu que totes les teories aquestes dels grans valors de la il·lustració i el progrés ja no serveixen, estan gastades, no tenen sentit. I des de llavors estem condemnats al pensament dèbil i a la inevitable hipertròfia dels aspectes formals, especialment lligats a les modes estètiques. És el moment inaugural de l'ascens de l'actitud irònica vers tot. Res pot ser pres seriosament. Sembla que només puguem aspirar a la paròdia. I fins i tot podríem buscar algun moment una mica anterior en què tot això ja es començava a covar i explota aquí als 70-80. És el moment, crec jo, clau també l'aparició de les avantguardes, primers dècades del 20. Hi ha un moment, per exemple, quan un tal Duchamp va agafar un urinari i el va plantificar en un museu i, segons ell, el va convertir en una obra d'art. En aquell moment alguna cosa es va espatllar definitivament. En aquest recorregut, a mi també em va servir per aclarir-me, per il·luminar-me, una obra d'aquestes fantàstiques de Thomas Mann, Doctor Faustus. Perquè en ella, intentant explicar, entendre l'atzucac en què s'estava posant la seva època, plena Segona Guerra Mundial, i el seu país, va recórrer a l'explicació del mite fàustic. I ho va centrar en un artista que deia, ens sembla que tota música que es composi avui o en el futur ja no podrà passar de ser una vulgar paròdia. És a dir, els llenguatges artístics havien deixat de tenir significat pels artistes de l'època. Estaven secs creativament. I això anava paral·lel a aquest començament d'ensorrar-se també la significativitat del llenguatge del coneixement, del llenguatge moral. Llavors, l'artista, el protagonista de l'obra, recorre al pacte fàustic, el pacte amb el diable per superar aquesta sequedat, aquest buit creatiu i expressiu, superar la futilitat i el caràcter paròdic de la seva època. Però, és clar, el pacte fàustic té un preu, quedar-se sense ànima. Potser aquí és on la tesi de Mann és més pertorbadora. És això que va passar? És això que ens està passant? El problema és que vivim en una època sense ànima. El simulacre el trobem a tot arreu, en la comunicació, en la música, bandes que retornen d'entre els morts, artísticament parlant, eh? O a vegades quasi, marabunta de grups tribut. I un altre fenomen també curiós, com en els espais, en tots, però sobretot d'entreteniment, la tramoia s'exposa directament al públic. Allò que abans era el que s'amagava, ara forma part de la trama, com el Beaubourg, que l'any 1977 és el primer edifici que exposa les seves tripes al públic. Els programes d'humor fan paròdia de tot i de si mateixos, i es manifesta una necessitat d'allunyament irònic de tot, la necessitat de mostrar que tampoc cal prendre-s'ho tot massa seriosament. Fins i tot els programes seriosos, el Telenotícies, doncs veus que els presentadors fan bromes entre ells i es burxen com si estessin a la barra del bar. I dius, això què expressa? A més, s'hi afegeix que els mitjans, amb la seva acció, modifiquen la realitat, a vegades volgudament, a vegades inconscientment, amb la qual a vegades els mitjans informen i aquella realitat del que informen és un simulacre i la seva afirmació també és un simulacre, doble simulacre. El cas paradigmàtic és, en aquest terreny és l'esport, on s'inventen competicions per fer calés les federacions, que són després un niu de corrupcions. Hi ha un cas que és el més emblemàtic de tots, que és la lluita lliure americana, un esport, diguem-ne així, que és molt popular als Estats Units, moltíssims seguidors, milions de seguidors, i que tots saben que és mentida, que allò que passa en aquella pista és un reconegut simulacre, i malgrat tot s'ho passen bé, els satisfà. Com és això? De què és símptoma? Quan veiem una pel·lícula sembla que si no hi ha un estímul cada 5 segons ja no la suportem. Necessitem que ens facin pessigolles perceptives constantment. Però un moment o altre el carrusel s'atura i la diversió, encara que no vulguem, desapareix. Llavors què fem? A qui reclamem? Què fem amb nosaltres mateixos? Bé, continuarem.
Ostres, ens calia aquesta mica de reflexió, però és que ens has regirat les entranyes avui, amb aquesta bicicleta estàtica, amb aquest símbol dels nostres dies.
Anem a fer una mica d'exercici. A la bicicleta.
I tant que sí. Pere Martí, ben tornat, gràcies, fins d'aquí 15 dies.
A reveure.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació dins del Penedès en xarxa. Per començar explicant-vos que Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. Serà una inversió de més de 50 milions d'euros que generarà 300 llocs de treball. Calafell tindrà aquest palau de congressos i l'hotel de luxe en els terrenys de l'antiga discoteca, que actualment són de titularitat municipal. Serà una inversió de més de 50 milions d'euros i pot generar al voltant d'uns 300 llocs de treball fixes. L'establiment hoteler serà de 5 estrelles i comptarà amb 400 habitacions. De la seva banda, el Palau de Congressos tindrà 1.200 metres quadrats d'espais per rebre esdeveniments i nous públics al municipi. El projecte preveu la conservació de l'edifici de Louis Vega, que està protegit, i de la pineda existent en aquesta zona. L'Ajuntament ha tret a informació pública l'oferta que ha rebut la promotora turística Omar Group per triar endavant aquests projectes. La iniciativa es vehicularà mitjançant una permuta i la promotora rebrà els terrenys i, a canvi, lliurarà el Palau de Congressos, fet i acabat, a l'Ajuntament. A més, aixecarà un hotel que explotarà directament. I a Vilafranca avui comencen obres de reasfaltatge en diversos punts. Entre avui i dimecres es fa una nova campanya de reasfaltat de vies públiques a la capital de l'Alt Penedès. L'Ajuntament ha contractat una empresa especialitzada que du a terme els treballs en aquests dies. En total s'asfaltaran de nou més de 7.300 metres quadrats de via pública per un import de gairebé 223.000 euros. Les vies afectades i les dates previstes són avui i demà al carrer Bisbe Morgades, entre Ramon Freixes i el passatge Rafael Soler, i també al carrer Bisbe Penyelles, al pas de Vianants. Demà, 9 de setembre, s'actuarà també al carrer Doctor Fleming, entre l'Avinguda Vilanova i el carrer General Vallès. I aquest dimecres, dia 10 de setembre, l'aparcament del carrer de Torrelles de Foix. Queda pendent d'assignar data el reasfaltat també del carrer La Múnia, entre la carretera de Sant Jaume dels Domenys i el carrer La Gornal, ja que s'està estudiant quin és el millor horari per tal de no afectar les empreses ubicades en el polígon. Els treballs comporten talls de trànsit en els trams afectats que han d'estar convenientment senyalitzats. I la Verema del Cava celebra 10 anys amb un mes d'experiències úniques entre vinyes i bombolles. La Verema del Cava arriba, doncs, aquest setembre a la seva desena edició i ho fa consolidada com una de les grans cites enoturístiques a Catalunya. Durant gairebé un mes, des d'aquest passat cap de setmana i fins al 28 de setembre, un total de 15 cellers de l'Alt Penedès i de la Conca de Barberà obren les seves portes per oferir activitats coneixent vi, cava, gastronomia i paisatge. El programa inclou des d'esmorzars de pagès i pícnics gourmet fins a experiències més creatives. En 10 anys, més de 10.000 visitants han gaudit de la Verema del Cava amb una valoració mitjana de 4,6 sobre 5 en l'última edició. Amb l'enoturisme en auge a Catalunya, aquesta edició especial dels 10 anys es presenta com una oportunitat per descobrir el territori vitivinícola a través de les activitats immersives, familiars i gastronòmiques, en un format exclusiu i amb places limitades. I acabarem explicant-vos també que s'ha trobat un cos de fa 7.200 anys al jaciment neolític de les Guixeres. Un estiu més, i ja en van 10, estudiants de la Universitat de Barcelona, sota la direcció del professor de Prehistòria i Arqueologia Francesc Xavier Homs, han continuat les excavacions al jaciment neolític de les Guixeres, a la muntanya de Can Sogas, gràcies a un conveni amb l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca. La novetat d'aquest any ha estat que, excavant prop del límit de les restes d'una de les cabanes, ha aparegut una troballa insòlita, poc habitual en un poblat, com és un enterrament. El cos correspon a una persona adulta i en posició asseguda. Encara no es coneix el seu sexe. Tenia a les mans un molí de pedra per fer farina i duia posats braçalets, collarets i turmelleres fets de petxines. El cos ha estat traslladat a la Universitat de Barcelona per al seu estudi. Es calcula que la seva antiguitat és d'aproximadament 7.200 anys, tot i que les proves ho han de confirmar.
Penedès en xarxa. And now the end is near, and so I face the final curtain.
Avui és un dia que anem amb les sabates noves, amb motxilla nova, amb moltes il·lusions en aquesta motxilla, perquè estrenem temporada, retrobem veus i amics i col·laboradors que ens acompanyaran al llarg d'aquests mesos que estrenem. I una d'elles és la nostra psicòloga i coach, la Montserrat Ferraro. Ben tornada.
Hola, gràcies. Igualment, ben trobats.
Amb ganes de reprendre rutines, que serà el tema que avui abordarem, de reprendre la normalitat, entre cometes.
Doncs sí, amb les il·lusions a la butxaca, les il·lusions a la motxilla, les il·lusions a la maleta, com canta la cançó. Doncs endavant, sí, comencem. Hem de mantenir la nostra premissa, és com ser nosaltres mateixos a pesar de tot, i com realment qualsevol cosa que ens facilita créixer, seguir sent nosaltres mateixos i seguir creixent. Això és el que nosaltres volem per vosaltres.
La tornada al col·le marca sí o sí l'adeu a l'estiu. I tot i que hi ha qui el farà més d'hora, potser ja l'ha fet, d'altres encara no han fet vacances, però bé, sí que marca el rumb en aquesta societat, no?
Sí, és un rumb d'adeu a l'estiu, adeu a encara que la climatologia ens va canviant, però bueno, no és adeu a les vacances, perquè hi ha gent que potser comença vacances al setembre, hi ha altra gent que a l'octubre, hi ha altra gent al novembre, i el tipus de feines, molts cops, diferents tipus de vacances. Però sí, és veritat que el tema del clima canvia,
I aquesta flexibilitat, exacte, i aquest bon rotllo i aquesta alegria que dona l'estiu, no? Això sí que una mica...
Doncs sí.
Hi ha com un dol aquí, no?, aquests dies,
bueno,
mentre
sí.
ens fem a la idea de que s'ha acabat.
Bueno, el tema és allò de... Quan s'acaben les coses que et fan gaudir, és la sensació de no vull que s'acabi. És aquella sensació que tenim que aprendre tots de petits quan s'acaba una festa, quan s'acaba una celebració, quan s'acaben uns campaments, que voldríem estar sempre en aquells campaments quan som petits i ens ho hem passat molt bé amb companys, companyes, els monitors, per exemple. Aquella situació que voldries fer durar sempre, doncs això és el mateix. Vull dir, estem en una situació en la qual no tenim que assumir excessos de responsabilitats a nivell de certament laboral, si estem parlant de vacances, vale? I, per altra banda, la climatologia és veritat que ajuda amb un caràcter molt més relaxat. No podem obviar que la climatologia ens incideix en el nostre caràcter i molts cops la nostra actitud davant de les coses. Aleshores, és una obertura més social, és una alegria, és sortir. El sol és important, llàstima que ens tenim que amagar una mica d'ell, però la veritat és que és una vitamina
protegir,
important.
No?
Sí,
és
sí, ens tenim que amagar, protegint-se, però és que ens hem d'amagar, perquè en certa manera no es pot tocar directament. Aleshores, la llàstima és aquesta, perquè el sol, vull dir, acaronant-te la pell, això és realment un element molt important.
Clar, a partir d'ara, menys vitamina D.
Sí, menys vitamina D, i la tindrem que complementar, perquè fixa't, suposo que molts dels que ens escolteu ho podeu comprovar, altres potser no, però abans no preníem la vitamina D i ara ens l'estan recomanant. I és des de que realment pues, no es permet tant, o et diuen vés al tanto, o no podem tenir aquesta relació tan íntima amb el sol com la teníem abans.
I abans també es feia més vida a l'exterior, de petits tots jugàvem al carrer, i ara som una societat que vivim tancats i amb llum artificial.
Sí, vivim tancats, amb llum artificial, també hi ha els parques, perquè això és una recomanació que fem moltíssim. Aleshores, sí, vull dir, no és solament això, és també les privacions, vull dir, i és veritat, tenim activitats que estan tancades a dintre d'un lloc i tenim els happy bars i tenim altres activitats, però jo crec que no és solament això. Però importa, evidentment importa. El que és cert és que necessitem plantejar-se que despedim l'estiu, no les vacances, perquè potser comencen per vosaltres i per altres és veritat que s'acaben, despedim l'estiu, despedim aquesta climatologia, encara que dura una mica més.
Cada vegada s'estira més, eh?
Sí. Sí, sí,
perquè
el canvi climàtic va influint.
Nosaltres fem el dol de dir adéu al que representa l'estiu, però la climatologia segueix allà.
Sí.
I les hores de llum també.
De forma diferent, vale? De forma diferent.
Però clar, tornem a la rutina, reprenem les activitats.
Ara, això és el que justament
anàvem
a dir.
I el ritme, sobretot el ritme, canvia.
Per començar, estem en ple canvis tota la vida. Per tant, el que és al mes de setembre, finals d'agost, són inicis de temporada. És veritat que estan marcats inicis de temporada escolar. Inicis de temporada laboral són els que s'alteren més, tenen més varietat, i són els inicis de temporada esportives, vull dir, de temporades de mitjans, de comunicació.
Totes les activitats
totes
que sols fer, no? Que l'estiu paren, la gran majoria, i amb el curs escolar reprens, ja siguin idiomes,
no solament curs escolar, sinó, com et deia, curs també de temporades, exacte, de temporades esportives, el fet de la comunicació social. O sigui, en el fet de que la immensa majoria coincideix amb aquest tarannà, amb aquest vaivé i amb aquest inici de temporada. Què necessitem? Doncs donar-nos en compte que a vegades comencem allà a llançar desitjos i comencem a posar coses al canvi d'any, vale? Al desembre, doncs als inicis de temporada hi ha propòsits, hi ha desitjos, hi ha plantejaments. I realment val la pena prendre-t'ho amb certa consciència, perquè és un moment energèticament més factible.
Sí, és millor...
És més factible
estem començament... més predisposats ara que
començament
no al gener?
Al començament de temporada la teva fisiologia, psicofisiologia, té més predisposició.
Venim amb molta energia de l'estiu, de les vacances,
vens d'haver no? d'haver recuperat, encara que potser altres no, i els estem respectant, però en general i a nivell estadístic vens recuperat i no és solament això, sinó la climatologia, o si t'estan predisposant, i també el marge d'espai. Vull dir, inici setembre, octubre, t'estàs com recol·locant. La tardor té com un acompanyament de recol·locació, de preparació per l'hivern, en el fons és això. Aleshores, aquesta acomodació, aquest ser acomodatiu, et facilita que et facis propostes i que puguis ser flexible amb elles. No allò d'ara començo l'any i ja començaré a fer... Tranqui, vull dir, si no ho has fet fins ara, vull dir, tampoc... fa falta...
No passem del 0 al 100, no?
Exacte, estranyant-se tant el coll. Aleshores, la història és començar a plantejar-ho, començar a fer en perspectiva, i llavors, a partir d'aquí també, tens tota aquesta temporada i pots abordar l'inici de l'any amb algú, un quelcom ja molt més assentat. Això ho fem quan programem temporades i quan realment programem altres estructures, si t'hi fixes, l'estructura que es basa en l'esport va per aquí. Vull dir, tota la temporada, setembre, octubre, novembre, és entrar a recol·locar, a escalfar, a preparar, a iniciar coses, i llavors ja venen tots els processos de competicions, cara al desembre, cara al gener... Aleshores, és curiós, però és interessant escoltar-ho.
Escoltar el cos, no?
Sí, escoltar el cos i escoltar la pedagogia que està darrere de certes estructures. Aleshores, és important perquè estem aquí just el 8 de setembre, és dir, agafeu... Feu els vostres propòsits.
El toro per les banyes.
Exacte. Ja, segur que hi ha algú que en aquest programa ja ho hem dit. Mama, no vull anar a col·le, ¿vale? Però com no has d'anar a col·le si ets el director? Que aquest era un anunci que sortia per televisió. Aleshores, no solament els nens no volen anar a col·le, sinó moltes persones no volen començar.
Fa mandra tornar a la rutina dels propers mesos, no? Que és la major part de l'any, vaja.
Exacte. Per altres bandes, sí que és veritat que hi ha gent que té ganes de començar, però ja, en general, allò de... Ostres, em sobrecarregaré, tindré que estar com pendent. És el tema de pam, 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 pam. I el no fer res va molt bé. Aquí és on volem dir-vos-a, i us vull dir com a cosa molt important, que no solament no hem de fer res quan tenim vacances llargues. Hem d'intentar no fer res mentre dura tot l'any.
Trobar estonetes de no fer res.
I al dia, només que trobessin 5 minuts de no fer absolutament res, és a dir, de sentir-nos que desconnectem de l'espai-temps, és una sensació que et regenera tota la teva psicofisiologia d'una forma bestial.
El que passa és que no està ben vist, això de no fer res, hem de ser productius.
No, això és un problema molt antropològic i espero que el anem canviant, perquè resulta que són les iaies. Va, què fas? Sentadeta al sofà? Mou-te, mou-te. No. Necessitem reposar el cervell. Aleshores, quan estem parlant d'aquests 5 minuts, és que si no entenem que la relaxació és velocitat, anem molt malament. I és per això que tenim en aquesta societat nostra molts estressos. I darrere d'una cosa a l'altra. I, a més, és un estrès que hi ha l'estrès que tu ja veus, perquè se't va acumulant, i després hi ha l'estrès trampa. No, si jo puc fer-ho. No, si ara faré... No, si ja m'agrada. No, i et vas oblidant de tu.
Una mateixa, eh?
Vas descuidant d'anar al gimnàs, et vas descuidant de tenir aquests moments de parar, perquè el teu cervell ja veu que... Tu ho veus clar i ho pots fer bé. I això és el que jo donava classes a IAE, la visió. Tu estàs veient allò que si tu ho poses aquí, ho poses allà, i si treballes d'aquí uns 5 anys, d'aquí uns 10 anys, ja estàs veient, però has de posar-ho. I a més, tu tens aquella visió, no notes que l'altra persona ho tingui. I llavors estàs allà i dius, bueno, però estàs passant la visió per sobre el teu...
El dia a dia, no?
Exacte, l'ara. Sobre la teva salut. Estàs passant la visió per sobre la teva salut. Per tant, si tens la visió, que és correcta, perquè això és una capacitat cerebral que tenim...
I ara és moment, no?, també de visionar, de, visió, sí, de posar objectius...
Bueno, però no solament per un any, Quan dic visió ja són
plantejaments...
Sí, són plantejaments que fem amb empresa, que és la visió empresarial. Has de veure la teva empresa d'aquí 10 anys com vols que estigui funcionant.
Però llavors... títol personal, fins i tot, també ho podem portar a aquest terreny, no?
Sí, ho pots, el curs, és el que estic fent.
Què vull assolir, què vull fer...
És el que estic fent. Si ho portem a aquest terreny, el que fas és adaptar-ho a tu i donar-te en compte de que si tu tens aquesta visió, que és el que volia dir, no necessites perdre de vista la teva salut. És a dir, pots tenir la visió, pots començar a veure, però sempre i quan estiguis posant gotets de sorra i moments de calma i de desconnexió sobre tu mateix. Això ens resumia que no solament cal dir ai, quina mandra, ara començar, perquè ara que estava bé, que havia desconnectat, escolta, desconnecta una mica, almenys un cop al dia, i dona't compte que no passa res per desconnectar.
5 minuts són útils, necessaris?
Altament útils.
Amb 5 minuts n'hi ha prou?
Si aconseguim fer-ho bé,
o
sí.
O estonetes de 5 minuts?
No, estonetes no podem, molts cops. 5 minuts al dia és el mínim. Del mínim que us teniu que posar com a meta, seria interessant poder-ho plantejar. Si pot ser més de 5 minuts, que és quan acabes una tasca, una respiració, una recol·locació, 2 minutets, o sigui, si pots combinar-ho i tenir moments que vas a pensar en una altra cosa però tornes a connectar-te i que t'oxigenen, llavors això és el que jo treballo amb la gent. Però els 5 minuts és el mínim. És el mínim per poder mantenir la salut al seu lloc, almenys el tema d'oxigenació mental. Aleshores, és el mínim. I és molt important, perquè és una sensació que de cop i volta no saps si estàs en ahir, en avui o en demà. Perquè entengueu que avui diem aquests 5 minuts. Segur que els que esteu escoltant, en algun moment us heu quedat sentats en un sofà o en un lloc, us heu dormit de cop i de sobte despertat amb... Ai,
on som?
On estic?
Quin dia som? Què passa? Què toca fer, no?
Exacte. I on estic? Què ha passat? I resulta que només han passat 5 minuts. Però t'has dormit tan profundament perquè necessitaves com descansar que has recuperat moltíssim. Això és el que vull dir, però conscient. Ho podem fer nosaltres. Perquè la gent diu, no, com deies abans, el sofà i el... hem d'estar movent. Bueno, no, si dormo ja no em despertaré. Que... així no anem bé. ¿Vale? De totes formes, tenim un mòbil meravellós que pots posar l'alarma i deixar-te anar una mica. Aquí entraríem...
És que ens costa molt, deixar-nos anar sí. Al llarg de la jornada.
A tot arreu ens costa deixar-nos anar. Aleshores, tu pots posar l'alarma i l'alarma et activa, et desperta. Ara, és veritat que, en certa manera, començar la temporada et permet que vagis col·locant totes aquestes coses i que facis aquests ajustos per mantenir bé la salut. Això és altament important.
Anem a un extrem, que també n'hi ha d'extrems, el que agafa la típica depressió post-vacances, no? I que està més fumut del que ara dèiem, no és allò de quina mandra, no vull tornar al col·le, sinó que està més afectat, més tocat.
Mira, jo penso que això que estem fent, tu i jo, i això que feu als mitjans i que ens demaneu, i jo estic aquí amb vosaltres, és perquè la gent prengui consciència. L'altre dia en parlàvem en una reunió social, les dones deien a mi si m'haguessin explicat que assistia a la depressió postpart, possiblement no hagués tingut depressió postpart. És a dir, a veure, per què li diuen depressió postpart quan resulta que és el més normal del món que estiguis 3 hores dormint, 3 hores donant de mamar, que no puguis descansar, que de cop i volta et vegis que tu estaves treballant i que resulta que no tens res més que relacionar-te amb una meravella que és un bebè, però que no pots intercanviar res més que donar-li de menjar i fer-lo dormir.
I a vegades no és una meravella, a vegades passa
el dia plorant. A vegades passa el dia plorant. I aleshores, això és durant uns mesos, però després, si segueixes, treure-la, passejar, o sigui, estàs com un monotema. Això és, què vol dir? Que s'ha de preparar un per això. Però com abans els hi passava a les dones... Desgraciadament, i ho sento, però ho hem de dir, com els homes ara ho han provat, quan m'ho van començar a provar, van començar la depressió postpartum, no sé què, ¿vale? Però resulta que és que continuen patint-ho les dones, perquè en el fons són les que apareixen. I en certa manera aquesta dona tenia raó. Si a mi m'ho expliquen, igual no tinc una depressió. Senzillament em preparo per amortiguar l'estrès que ens significarà això.
I la depre postvacances seria el mateix?
Exactament. Per això estic intentant dir que aquests programes, que el que us intentem explicar, són perquè senzillament prengueu consciència. Diguem que a tothom ens costa, cada cop i volta, jo recordo una persona que deia, ostres, jo no sé si el meu cervell ara estarà preparat per agafar les responsabilitats que jo assumia quan estava treballant. M'he desconnectat tant que jo no sé si ara quan entri me'n recordaré de tot. Te'n recordes. No pateixis.
Tot està allà.
Tot està allà. I val la pena desconnectar del tot per tornar a veure que pots tornar a reconnectar i amb molta més força. Perquè, a més, vens una mica més descansat. Què vol dir això? Tornem als 5 minuts diaris. No us espereu a les vacances. Vale? Us estem dient això perquè siguem conscients
ara
tots.
Ara que tenim la bateria carregada...
Exacte.
I l'ànim, i les ganes i la il·lusió...
Exacte.
Doncs no deixem que ho perdem en 4 dies, no? La frase típica de... Què tal les vacances? Ui, ni me'n recordo.
Bueno,
sembla que fos fa un any.
Sí.
No arribem aquí, no?
No, el que succeeix és que això vol dir que hem fet moltes coses al començar, però bueno, la història també a vegades ho hem recomanat, ho hem dit, si vens de les vacances i tens aquella enyorança, perquè no hem acabat de arrodonir aquest tema, és, les fotografies és un gran acompanyament. Si tens bon rotllo i certs companys amb certa amabilitat, que comparteixes què, com ha anat, ahir vols veure fotos, tampoc fa falta fer-ne un reportatge, però compartir alguna cosa del que has viscut et va molt bé. I això què fas? Pues allargar el bon rotllo de les vacances i fer com una mànega de connexió entre les vacances i la feina. Aleshores, aquesta mànega de reconnexió et facilita l'entrada en la rutina. Que és això el que molta gent diu. Jo ara que podia pensar fer coses diferents, ara tinc que fer sempre el mateix. Home, tampoc ho pensis així. Però és veritat, és la rutina. El que també t'ajuda és que no és el mateix perquè la feina va canviant. Encara que siguin les mateixes coses, poden canviar els documents, poden canviar les persones fent la mateixa tasca, però amb diferències. I l'altra és que realment tu et permets el luxe de poder decidir com vols enfocar-ho. Les vacances estan per gaudir i al moment d'iniciar, no ho dubtis, podràs fer-ho, perquè realment tens tot, ho tenim tot, com ho dèiem, en el cervell. I a la que apretes una mica, pots facilitar que tot flueixi. I recorda-te'n, és un inici de temporada. Vull dir, pots, senzillament, planificar coses i tens una temporada de tardor que t'acompanya per harmonitzar-la d'una forma flexible. No et creguis mai que perquè et deixis de fer alguna cosa ja t'has quedat enrere. Torna, repeteix, insisteix i tira cap endavant. Només necessites ser tu.
I els consells de la Montserrat Ferraro, el Com ser tu, cada 15 dies al llarg d'aquesta temporada 2025-26. Ben tornada.
Gràcies, igualment. It was my way.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ens queden 5 minuts per acabar i ho farem tornant a la capital del Cava, on a les 12 del migdia havia d'arrencar la festa de la fil·loxera infantil que s'ha hagut d'ajornar a causa de l'anunci de pluja. D'aquesta última hora i d'altres possibles canvis en parlem tot seguit contactant de nou amb la companya Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Què tal, Eli?
Doncs, com comentes, parlarem d'aquesta última hora de la festa de la fil·loxera amb l'Edgar Mata, membre de la comissió de la fil·loxera. Edgar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. De moment, esperant a veure què passa amb el temps.
Mirant al cel, Edgar, perquè, de fet, ahir a les 9 del vespre s'anunciava aquesta decisió d'ajornar la festa de la fil·loxera infantil el dia 11, el dia de la Diada, a les 6 de la tarda, una fil·loxera que, deia la Sílvia, havia d'arrencar, com sempre, com és tradició, el dia 8, avui, a les 12 del migdia. I explica'ns una mica com està tot a hores d'ara.
Sí, per segon any consecutiu ens ha sabut greu haver d'ajornar la festa infantil. Per tema de pluja, l'any passat vam voler apurar fins a última hora, tot i la previsió de pluja, i per motius obvis no es va poder celebrar, la vam ajornar també el dia 11, i aquest any, vist el que va passar l'any passat, i amb la previsió meteorològica que hi havia, hem vist obligats a ajornar, no vam voler esperar a última hora, per avisar tothom, per tots els temes logístics que implica la festa, i ara estem a l'espera. Sé que altres llocs de la comarca ha estat plovent aquest matí, i el problema no és només que plogui a l'hora de la festa, sinó que si ha plogut prèviament, els carrers estan mullats i és un risc pels participants.
Posem això sobre la taula, Edgar, perquè segurament la gent que ens estigui escoltant des d'aquí, des de Sant Sadurní, pensi, ostres, és que ara mateix no està plovent, però és que s'ha de mobilitzar moltíssima cosa, la logística és complicada i està bé que es vagi una passa per davant i que ahir es prengués aquesta decisió, sobretot tenint en compte tot el que va suposar l'any passat.
Sí, i a més, amb l'afegit que som menors d'edat i el que no volem és que a mitja festa algú prengués mal perquè els carrers estan mullats. I també és això, la festa no només és els participants que ballen, sinó també implica tot un tema de sonorització, amb mobilització d'ambulàncies, forces de seguretat, i s'ha de tenir tot previst.
Dijous, Edgar, a les 6 de la tarda i amb més canvis respecte a la festa de la filoxera infantil tradicional. Explica'ns quins seran aquests canvis perquè us heu hagut d'adaptar una mica al que ja estava programat per aquell dia.
Sí, amb la voluntat de no voler contraprogramar res, i a diferència de l'any passat, que l'any passat la festa la vam recol·locar el dia 11 al migdia, aquest any el dia 11 al migdia hi ha la cercavila de Baixos Populars, al vespre hi ha el que és el concert de maneres, i això ens farà, ho estem acabant de decidir amb l'Ajuntament, ens farà no només l'hora, que passem del migdia a la tarda, sinó possiblement haurem d'acabar de retocar el recorregut que fem tradicionalment, i això estem acabant de parlar amb l'Ajuntament.
Estarem molt pendents
per no coincidir amb altres actes.
Sí. I tant que sí. Edgar, per acabar, dèiem a l'inici que tots mirem una mica al cel perquè a hores d'ara aquí a Sant Sadurní no està plovent, però sí que sembla que ho hagi de fer aquest vespre, esperem que no, perquè aquest vespre tenim la filoxera dels adults. Sobre quins escenaris us moveu, Edgar?
A hores d'ara, la decisió que hem pres és continuar endavant, amb la nit. Si hem de prendre alguna decisió, la prendrem a última hora. Depèn de com evolucioni tot, però la nostra idea és continuar amb la festa, començar a 3:15 al damunt del carrer Raval, i una festa que es podrà veure a través de Prades Televisió i de les televisions locals a partir de 10:15.
Esperem que es pugui tirar endavant, i tant que sí, aquesta festa tradicional, tant i tant nostra d'aquí de Sant Sadurní i de tot Catalunya, perquè, com comentes, es podrà seguir a través de la xarxa de televisions locals. Moltíssimes gràcies, Edgar, per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé la festa.
Gràcies.
Amb aquesta última hora sadurninenca acomiadem aquest primer dilluns de la temporada. Fins demà.